Molt bé, doncs molt bona tarda. Comencem aquest ple ordinari del mes de juny, que el tornem a fer mitjançant videoconferència i, per tant, salutacions a tothom que també ens està seguint per les diferents xarxes socials i per la ràdio municipal. Abans de res, també com en les altres ocasions, correspon preguntar a tothom si està en territori de l'Estat. Entenc que si ningú diu el contrari és que així és. I també recordant que ara mateix són les 7 i 9 minuts del vespre d'avui dia 25 de juny de 2020. Estem els 21 regidors i regidores presents a la celebració d'aquest ple ordinari i, per tant, comencem amb els punts de l'ordre del dia. El primer punt és relatiu a actes, a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. En aquest cas, el que farem és portar a aprovació únicament l'acte del ple 2020/7 de la sessió extraordinària amb urgència que es va produir el 4 de juny. La raó és que l'acte del ple de la sessió ordinària de 28 de maig hem constatat, a instàncies que ens ha comentat el portaveu del PSC, que hi mancaven les intervencions de precs i preguntes. I, per tant, el que farem serà retirar la part que referència a aquest acte del ple de la sessió ordinària per tal d'ampliar-ho amb aquest contingut de precs i preguntes i el portaríem a la propera sessió de ple que es pogués aprovar l'acte. Llavors, el que ara portem a aprovació és exclusivament l'acte del ple de la sessió ordinària del 4 de juny. La donem per aprovada?
Sí.
Sí? Si ningú diu el contrari, per tant, la donem per aprovada aquest acte. El punt número 2 és el despatx d'ofici. Hi ha menys qüestions que d'altres ocasions. La primera és donar compte de la resolució d'alcaldia 2020-613 de 15 de maig referent a l'acceptació de la concessió econòmica per l'import de 348.000 euros atorgada per l'AMB dins la primera convocatòria del programa de dinamització al mercat de treball per la realització de les següents actuacions dins del marc del Pla Metropolità Suport a Polítiques Socials Municipals 2020-2023 denominat Suport a les actuacions municipals per a la sostenibilitat en la línia de treball de pla d'ocupació amb un cost total d'execució de 444.000 euros per un total de 22 participants. Aquí ja estem parlant de diversos plans d'ocupació. L'actuació 1, suport d'actuacions de mobilitat, manteniment i millora de la convivència per un total de 16 participants. I l'actuació 2, suport d'acompanyament per la transformació dels serveis d'atenció arran de l'administració electrònica per un total de 6 participants. També donem compte de la resolució d'alcaldia 2020-680 del 4 de juny d'anomenament com a funcionària interina de la senyora Eva Maria Morillas en la categoria administrativa. I per últim, donem compte de la resolució d'alcaldia 2020-746 de 18 de juny en la qual es crea la comissió d'estudi encarregada de la redacció del reglament municipal de nomenclàtor. Aquest és un punt que també va sortir en el ple anterior amb precs i preguntes. I, en tot cas, aquí comentar que el que donem compte és d'aquesta creació de la comissió mitjançant resolució d'alcaldia, que esperem que sigui una comissió que es pugui posar en marxa abans de l'agost, seria aquest mateix mes de juliol. Per tal, i en aquesta reunió de la comissió, portaríem una proposta de reglament municipal de nomenclàtor per tal que sigui estudiada, que estigui a disposició de tots els grups municipals i posteriorment, poder portar a ple aquesta aprovació del reglament. I recordem que aquestes qüestions venen a complir la moció aprovada en aquest ple a instàncies del jovent republicà. Passem ara al primer dels punts d'acord, el punt número 3 del ple, que és la modificació de la relació de llocs de treball 2020. És una modificació senzilla en aquest cas i que sobretot ve motivada també per una altra qüestió que vam avançar en despatx d'ofici en el ple passat, relatiu a la jubilació de la treballadora municipal Montse Mas, una treballadora municipal que portava en el nostre Ajuntament des de l'any 1982 i que sobretot doncs, la coneixem per ser la cap de serveis socials durant anys i també més recentment com a coordinadora de l'àmbit de justícia social. Vull aprofitar de nou aquest punt per agrair tota la seva tasca, sobretot una vocació de servei públic molt gran i exemplar, ajudant en especial a les persones que més ho necessiten, també amb una disponibilitat i una implicació molt gran a qualsevol hora disponible per ajudar a les persones de Ripollet i sobretot també aquesta implicació en allò més personal i emocional de veïns i veïnes de Ripollet que més ho necessiten. Per tot això jo crec que es mereix aquest, que fem aquest reconeixement en aquest ple municipal. Més enllà d'aquest reconeixement, al final en aquest punt el que es fa és, per una banda, amortitzar el lloc de treball de treballadora social i crear la plaça d'educadora social. Pel que fa, no té implicacions pressupostàries, però en tot cas també el que es fa és entre partides uns desplaçaments per poder atendre aquesta modificació que es proposa. Així doncs, obrim posicionaments per part de SOM.
Sí, votarem abstenció.
Molt bé. Esquerra?
A favor.
A favor. Ciutadans?
Sí, nosaltres entenem que és un acte discrecional del govern i, per tant, el nostre vot serà l'abstenció.
Gràcies. PSC?
Sí, nosaltres, respecte a el que és el punt d'aprovació, serà l'abstenció i també voldria aprofitar per tots els anys de feina que ha fet la senyora Montse Mas a l'àmbit de drets socials, donant-li les gràcies públicament en nom del grup socialista actual i dels grups socialistes anteriors que han estat a govern i que han tingut l'oportunitat de treballar colze a colze amb la senyora Mas, que ha fet una feina magnífica durant moltíssims anys a Ripollet, i crec que és just reconèixer als funcionaris que han estat tant de temps a la casa, doncs reconèixer aquesta feina i donar-li les gràcies, i esperem poder-li donar personalment molt aviat. Gràcies.
Gràcies, senyor Tirado. També precisament per aquesta raó, la regidora Reyes Muñoz volia dir algunes paraules. Endavant.
Doncs sí, bones a totes. I la veritat és que és això, que no volia tampoc perdre l'oportunitat, no?, de fer aquest agraïment públic a la Montse Mas per tota la seva feina i trajectòria, no?, a l'Ajuntament de Ripollet, per la seva dedicació, que tu també has dit, no?, alcalde, i per ser una gran referent com a treballadora social al nostre territori, però també a tota Catalunya. És una dona forta i valenta que des del minut 1 treballa constantment per la vida de totes i per la vida de persones que anys enrere i encara ara no tenen lloc en la nostra societat. Treballar per la inclusió, per la visibilització de col·lectius molt vulnerables, col·lectius amb diversitat funcional i, en un sentit, col·lectius oblidats. Hem tingut la sort de tenir-la al nostre costat i també de fer-la servir en el bon sentit de la paraula per acompanyar moltíssimes persones que han necessitat ajuda, assessorament i també acompanyament en moments molt dolorosos de processos i etapes de vida com és el dol. Pensem que hem estat treballant amb una de les persones impulsora d'un servei d'emergència social a Catalunya, que en un moment de crisi com el que hem i estem patint, no?, han estat reactivades per recolzar i entrar a cada casa per així ajudar a qui ho necessita. Hem dit moltes vegades que el camp social no és gens fàcil i que no ve de carrera, que no és un lloc de carrera, sinó d'actitud, i que qui es dedica a donar-ho per defensar els drets de les persones ho farà sempre, estigui dins, treballant o no. Que en fi, que moltes gràcies per creure en nosaltres també i en la justícia social. Gràcies, Montse, per donar part de la teva vida en ajudar les persones i gràcies per estimar tant i cuidar tant la nostra ciutat, Ripollet. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Reyes, per aquestes paraules tan boniques. Així doncs, amb el vot favorable del govern i d'Esquerra i les abstencions de la resta, queda aprovat aquesta modificació de la RLT. Passem al següent punt, que és l'adhesió a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més. Per tal que presenti aquest punt, deixo la paraula al regidor de Memòria Històrica, el senyor Pablo López. Endavant.
Hola, bona tarda a tothom. Bé, més o menys tothom ja sap el que aquest conveni, el que volem firmar. Bueno, explicar una mica los motivos políticos por lo que nos llevan a firmar esto. Ya sabemos todos que en este mundo existen una serie de peligros que amenazan la humanidad. No son posibles peligros, sino peligros que sabemos que a ciencia cierta que vamos a sufrir tarde o temprano, como las crisis del capitalismo, que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde se van a iniciar, pero sabemos que tarde o temprano pues nos cae una. De igual modo pasa con las catástrofes naturales, pasa con las pandemias, y como es el caso que nos ocupa hoy, pues pasa con el fascismo también. Sabiendo esto, las diferentes instituciones públicas, pues tenemos un poco la obligación de poner todos los recursos posibles para que el daño causado de esta amenaza pues sea el menor posible. El fascismo es esa manera de pensar y de gobernar, que bajo proclamas de patria y raza pues fomentan el odio a diferentes colectivos, señalan, acusan y culpabilizan falsamente pues a estos colectivos que generalmente pues no son para nada los culpables de los problemas que tiene la sociedad. Racismo, machismo, xenofobia, homofobia, supremacismo son valores que fomentan y contra más poder acumulan, con más crueldad los llevan a cabo. Por eso es fundamental que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que esta manera de pensar pues vaya desapareciendo un poco del imaginario de nuestra sociedad, porque claramente atenta contra los derechos humanos. Para dotarnos de herramientas en este sentido, para trabajar en esto, pues hemos visto oportuno pues adherirnos con la firma del convenio, si se aprueba en este pleno, claro, a la Xarxa Maimés, que trabaja en este sentido bajo dos ejes principales. Por una parte, pues todo el tema de memoria, intercambio de información, archivos, salidas a lugares claves de la historia, por lo que siempre es imprescindible, por lo que siempre decimos, ¿no? Que no hacer memoria es estar condenado pues, a repetir los errores de la historia. Y por otro eje, pues sería el de la prevención, pues con charlas educativas, con exposiciones, pues un poco para lo que hablamos, para que colectivamente pues seamos conscientes de estos peligros y de este en concreto del fascismo, pues por lo que hablábamos, pues como las pandemias surgen brotes y al parecer en situaciones sobre todo de crisis económicas y otro tipo de crisis pues afloran más y son altamente contagiosos. Comentar también debido a la Xarxa pues que es una Xarxa que trabaja a nivel estatal, no son instituciones municipales sino como ayuntamientos, sino que también instituciones autonómicas o institutos sobre el mundo educativo, institutos sobre todo. Y bueno, es una Xarxa pues que también está en contacto y hace cosas pues con otros movimientos a nivel internacional. Y bueno, es una pequeña aportación que por otra parte pues creemos que a la hora de nosotros trabajar y hacer actividades pues no nos vendrá muy bien pues para lo dicho, pues para trabajar en este aspecto pues que vemos muy fundamental. Nada más de momento.
Gràcies, Pablo. Posicionaments per part de SOM?
Sí, nosaltres votarem a favor.
Gràcies. Esquerra?
Gràcies, alcalde. Abans de res, voldríem agrair al regidor Pablo López la presentació d'aquesta edició a la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme, perquè és evident i no podria ser cap altra forma que Esquerra Republicana està en la mateixa línia i recolza tota eina que ens pugui venir, com és aquest cas, amb aquesta adhesió a la Xarxa, i entenem com a eina, com ha molt bé dit el regidor Pablo, com a eina per un futur proper. Per tant, i només res més a dir, per la part nostra, a favor. Gràcies.
Gràcies. Ciutadans?
Sí, nosaltres també ho votarem a favor.
Gracias. ¿PSC?
Sí, el Grupo Socialista, tal y como dijo David Sassoli hace un mes, el presidente de la Eurocámara, en su discurso en recuerdo a la lucha contra el fascismo de hace 75 años, ahora y siempre resistencia. Por lo tanto, resistencia y voto a favor del PSC. Gracias.
Gràcies. Doncs aquest punt, que recordem que al final el que es tracta és d'aprovar aquest conveni d'adhesió a la Xarxa Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més, així com també autoritzar la despesa de pertinença a aquesta xarxa per import de 1.500 euros l'any, que de fet a la modificació que ha dit del ple anterior va quedar aprovada, doncs en definitiva són els punts concrets de contingut que conté aquest quart punt del ple municipal que queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt. En aquesta ocasió és el punt de l'aprovació provisional de la modificació del pla general metropolità del carrer Cot, carrer Balmes i vial de l'Eus Ripoll. Aquest és un punt que es va portar a ple i que es va aprovar inicialment el desembre de 2019 i que ara, passats uns mesos d'exposició pública i sense al·legacions, correspon tornar a aprovar per aquest ple en forma d'aprovació provisional. Com també ja vam comentar llavors i en d'altres ocasions, entenem que és una modificació urbanística i puntual necessària per donar solució en definitiva a la situació que des de fa massa temps s'està vivint amb el solar conegut de l'antiga Trilla. Per una banda, el que es pretén és erradicar els problemes de brutícia i d'abocaments d'aquest emplaçament i que genera problemes i malestar a empreses i veïns del voltant. I per altra banda, doncs, també aquesta modificació urbanística entenem que ha de suposar un impuls a l'activitat econòmica que es generi al respecte per la construcció de noves naus i també d'espais i també per l'activitat econòmica que allí s'hi generi. I que també tot això doncs, també de retruc suposarà ingressos per a l'Ajuntament. A banda, també es dignifica, com dèiem, aquell espai, es genera un nou vial de pas perpendicular entre carrer Balmes i vial de Riu Ripoll. Totes aquestes obres anirien a càrrec del privat que finalment desenvolupi i executi aquest pla si finalment s'aprova. Entre d'altres, també en aquest vial que es creï doncs, contempla l'aparició d'un carril bici que pugui connectar el carrer Balmes fins al vial de Ripoll i, per altra banda, i no menys important, també es generaran algunes bosses d'aparcament en aquest espai i, concretament, i en principi, en la modificació d'aquesta modificació urbanística, es parla, en principi, d'uns 66 nous aparcaments. Per tot això, vam presentar aquesta proposta de modificació en el ple llavors i que es va poder aprovar i esperem que ara torni a ser així. Així doncs, posicionament per part dels grups, per part de SOM.
Sí, votarem abstenció.
Molt bé. Esquerra.
Sí, gràcies, alcalde. De fet, ja ho hem manifestat en altres foros, com vam fer en el seu moment, amb la tinent d'alcalde i regidora Pilar Castillejo li vam manifestar també la nostra congratulació respecte a aquest pas que fem, tot i que no sabem i som conscients que és una aprovació provisional, però tant i així entenem que és un pas endavant amb aquest projecte que de ben segur i així esperem comporti un benefici per a la ciutat. Per la nostra part, a favor. Gràcies.
Gràcies. Ciutadans.
Sí, buenas tardes. Por parte de Ciudadanos, el voto será abstención.
Gracias. PSC.
Hola a tots i totes. Tal com hem manifestat en diverses ocasions que sobre aquest punt que s'ha portat al ple diverses vegades, no acabem de veure el clar. Els veïns del barri Maragall i la ciutadania de Ripollet no es beneficiaran de res amb aquesta modificació. A més, no és el projecte que nosaltres voldríem per a aquests terrenys. Nosaltres portàvem un centre d'oci familiar on tothom tingués cabuda, no només uns quants. El nostre vot serà contrari.
Molt bé. Breument comentar, doncs, considerem que sí, que serà beneficiós no només pels veïns de carrer Calvari, de carrer Maragall, carrer Balmes, zona del carrer Cot, i en definitiva tots els espais del voltant, en primer lloc perquè suposarà doncs, la dignificació d'aquest espai, que des de fa massa temps, massa anys, doncs es troba en aquesta situació de degradació i que es fa difícil a dia d'avui controlar tots els abocaments per moltes actuacions i esforços que des de l'Ajuntament hi fem. Com dic, això ja és un primer pas que beneficiarà al municipi i als veïns més propers, també a les empreses que així ens ho reclamen des de fa molt de temps. Es generarà també activitat comercial i econòmica que de retruc també beneficien a tota la ciutat i sense oblidar, com es deia, no? Doncs també la creació d'aquestes bosses d'aparcament que al final també la voluntat d'aquest govern doncs, és anar generant aquests espais d'aparcament en determinats solars, en determinades zones de Ripollet per tal de facilitar posteriorment doncs la peatonalització i la pacificació de determinats espais del nostre municipi. Dit això, també agrair en especial el suport del grup d'Esquerra Republicana. Vam treballar amb ells aquesta modificació i tot el que ha d'implicar i, per tant, també doncs, al seu costat per seguir treballant conjuntament, no només la millora que ha de suposar la modificació urbanística que avui aprovem quan s'executin les actuacions urbanes en aquest espai, sinó tot el que també pot i ha d'implicar en altres espais del municipi. Per tant, agrair especialment aquest vot favorable. Molt bé, doncs amb el vot contrari del PSC, les abstencions de Ciutadans i de SOM i el vot favorable d'Esquerra i del Govern, queda aprovada aquesta aprovació provisional de la modificació del PG. Ara ja passem al punt de les mocions. Hi ha una única moció, que és una moció que porta per títol per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. És una moció que originalment va presentar el grup socialista, però que posteriorment doncs, que ha rebut aportacions per part del grup dels grups d'Esquerra Republicana i de Decidim, que s'ha acabat de consensuar a Junta de Portaveus i que, per tant, arriba a aquest plenari amb la signatura de tots els grups presents en aquest ple. També, com s'ha acordat a Junta de Portaveus i per deferència al grup proposant, doncs seria la senyora Eva Herrera la que presentarà la moció.
Bona tarda de nou. Passo a llegir la moció. Moció per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Amb la pandèmia de la Covid-19 s'ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó també una crisi econòmica i social que ha agreujat la problemàtica de l'accés a l'habitatge digne del nostre país, fruit de dècades de polítiques favorables a les entitats bancàries i als grans tenidors. Com a conseqüència, ha augmentat el nombre de persones que es troben en la situació de no poder fer front al pagament de la hipoteca o al lloguer de casa seva. Davant aquest greu problema, el Govern d'Espanya, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d'ajut a les persones que s'hi veuen afectades, regulades pel Real Decret Llei 11/2020 i les ordres ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020. Complementàriament, el Govern d'Espanya va avançar per transferència urgent els fons del Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021 a les comunitats autònomes per un total de 346 milions i a continuació es va transferir 100 milions més a càrrec del fons de contingència. Les comunitats autònomes tenen flexibilitat per decidir l'import que destinaran als programes del Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021, ajuts directes a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el programa per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-2019 en els lloguers d'habitatge habitual, entre d'altres. En el cas de Catalunya, s'han rebut 52.780.000 euros provenents del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i 14 milions i mig del Fons de Contingència. A Catalunya es va convocar per resolució TS/1047/2020 de 12 de maig els ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. La dotació econòmica a qui s'assignava eren de 14 milions i mig que es van transferir des del Govern d'Espanya. Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la pandèmia, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament total o parcial del lloguer, perquè es trobin en situació d'atur, expedient temporal de regulació d'ocupació o que s'hagin vist reduir la seva jornada de treball de manera que els suposi una gran pèrdua d'ingressos. El 29 de maig, amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre de forma cautelar la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. El Departament de Territori... el Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió als efectes per la Covid-19 que podrien acollir-se a aquests ajuts i que encara no havien presentat sol·licitud i no saben si podran fer-ho o no. Tampoc se'ls dona cap alternativa. De la mateixa manera, els ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l'increment exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la pandèmia, es veuran també advocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part del Govern de la Generalitat d'aquests ajuts. El Govern de la Generalitat té competències en matèria d'habitatge i, per tant, els hauria d'exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l'habitatge, com han fet altres comunitats autònomes. És per tot això que proposem al ple l'adopció dels segons acords. Primer, demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els serveis d'habitatge habitual. Segon, demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació pressupostària inicial d'aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya. Tercer, una moratòria de tots els desnonaments fins a finals del 2021 per tal d'aconseguir que ningú es quedi enrere en aquesta nova crisi. Quart, regulació dels preus dels lloguers tenint en compte territoris i zones amb la voluntat d'una baixada de preus, així com l'establiment de lloguers socials per a famílies vulnerables. Cinquè, dotar els ajuntaments dels recursos i eines necessaris per poder aplicar la llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica. Sisè, donar trasllat al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d'Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a les entitats locals del municipi, que vam dir que seria la PA i totes les associacions de veïns de Ripollet. Gràcies.
Gràcies, Eva. Torna a intervencions. Melody.
A favor. Bueno, ja hem dit que signàvem la moció també.
Molt bé. Per part d'Esquerra, Eugeni.
Sí, gràcies, alcalde. Primer, abans de tot, agrair al grup socialista l'haver recollit les aportacions que els hem traslladat en el seu moment i agrair també, evidentment, que posi en aquest ple una moció d'aquesta mena que de bon segur com a mínim intentarà pal·liar una situació que és prou greu i més en aquest cas en la ciutadania de Ripollet. Per la nostra part, el posicionament evidentment és a favor.
Gràcies. Ciutadans?
Sí, Ciutadans també signarà la moció i evidentment la vota a favor.
Molt bé. Per part de Cidim, senyora Reyes Muñoz.
Hola, una altra vegada. La veritat és que seré breu. També agrair, no, una mica al PSC per haver rebut aquestes aportacions, no com són de moratòria de tots els desnonaments fins al final 21. Penseu que per primera vegada potser en la història que a l'agost treballaran advocats i juristes pel tema dels desnonaments. Per nosaltres és inabarcable. Com a Ajuntament no tenim les eines necessàries per poder ajudar a tothom i mocions com aquestes doncs, fan que sigui el motor no de moltes futures polítiques. Però també m'agradaria fer una mica la reflexió de que durant el pla de xoc es va parlar del tema de l'habitatge i jo crec que hagués estat un molt bon moment per parlar-ho i a més amb referents com la PA que porten uns anys treballant, no, en aquesta matèria, no, d'habitatge, crec que hagués estat molt potent fer aquell debat allà d'aquestes mesures, no, i que sortís encara doncs, més reforçat, no només per el ple, sinó també per les entitats i moviments socials com són la PA. Res més. Gràcies.
Gràcies. El grup proposant vol afegir, bueno, per part del PSC, si es vol comentar alguna cosa més.
No. Només donar les gràcies a tots els grups i bueno, fer constància d'això, que estem vivint moments molt, molt dolents per molta gent, moltes famílies que ho estaran passant realment molt malament i si podem contribuir en ajudar-les en tot el necessari,
com sempre hem dit, sempre ens trobarem i molt agraïda per aprovar la moció. Gràcies.
Molt bé. Doncs sí, efectivament, jo crec que és una fantàstica notícia que una moció d'aquest estil i que a més s'ha reforçat encara més contingut i un contingut també més ambiciós. Al final, entre totes les parts, l'hem enriquit. Jo crec que és molt important posar de rellevància aquest suport per unanimitat que té aquesta moció i tant de bo que finalment els que han de prendre les decisions i els que tenen les competències en aquestes qüestions, com les de l'habitatge, doncs prenguin bona nota d'aquestes qüestions i, per tant, també és tasca nostra, en els nostres diversos espais polítics i socials, de fer arribar aquestes necessitats, aquest anhel i aquesta unanimitat del ple municipal de Ripollet, perquè allà on es prenen les decisions importants al respecte, doncs prenguin nota i facin complir allò que es recull en la moció. Molt bé, doncs queda aprovada aquesta moció per unanimitat. No hi ha més mocions. Així doncs, passem al punt de precs i preguntes per part de SOM.
Sí, no tenim cap, però... Perdó.
Molt bé. Esquerra?
Sí, gràcies, alcalde. Avui portem dos precs i portem una pregunta en el si del ple. Anem a veure, començarem... De fet, aquest primer que li traslladem com a prec, ja en algun moment donat, amb altres plens de principi d'any i final d'any també del 19, també ja va sortir un moment donat, i no és altre que el cas dels horaris de recollida de voluminosos de la ciutat. És evident que la recollida de tot aquest material s'ha de fer, això és evident, vull dir que no estem qüestionant això i que és inviable i impossible que es faci amb silenci, però considerem que és una feina que no es pot fer sense cap mena de soroll. Però demanem adequar els horaris de recollida respectant el descans dels veïns. Aquest PEC, nosaltres entenem que és extensiu a totes i tots els veïns i veïnes de la ciutat de Ripollet que tinguin una situació en la qual tinguin contenidors a prop. És un soroll, evidentment, que afecta no només a una part de la ciutat, sinó a tots els carrers i que, evidentment, és una molestia pel veïnat. En el ben entès, tot plegat, de que no estem qüestionant en absolut l'efectivitat del servei, sinó la franja horària amb la qual es porta a terme aquesta tasca, que considerem que és una franja horària impròpia i s'hauria d'ajustar a la realitat de la ciutat. En segon terme, i també amb la mateixa línia, amb el mateix àmbit de l'impacte sonor, també li volem fer un prec respecte al soroll de les terrasses dels bars, que en aquest cas, en el tan esperat desconfinament, està portant escenaris on amb la corresponsabilitat de la ciutat, de la ciutadania respecte a nivell del so dels propis clients està alterant el benestar de la resta en horaris que nosaltres considerem de poca justificació sonora. Li preguem que es porti a terme les actuacions de conscienciació de la ciutadania necessaris per minimitzar aquest impacte i d'aquesta forma continuar amb el tan desitjat desconfinament. I per últim, sóc conscient i segurament ja m'ho dirà vostè, hem tingut aquest comentari a la Junta de Portaveus, però no està de més traslladar-ho en la part del ple del Precs i Preguntes, que respecta a la seguretat durant els propers plens presencials que tindrem a la nostra ciutat. Volem saber quines mesures i actuacions que s'estiguin portant a terme en l'àmbit de la seguretat per evitar nous contagis en l'àmbit d'avançar escenaris en els quals els propers plens de l'Ajuntament tornin a ser presencials. Voldríem saber quines actuacions respecte a l'aforament de la pròpia ciutadania, dels propis ciutadans, durant la celebració dels propers plens s'estiguin portant a terme, com també les actuacions respecte a la representació política de la ciutat durant els mateixos, donat que considerem, tots sabem que l'espai que tenim de la sala de plens doncs és el que és, s'ha ajustat, però estic segur que s'haurien de prendre alguna mesura. Ja està, moltes gràcies, alcalde.
Gràcies, senyor Montarmi. Ciutadans?
Sí, senyor alcalde, jo li faré un prec i el senyor Tàpia li farà tres preguntes. El prec, per la meva part, fa referència al passatge que es troba entre el carrer Calvari i el carrer Balmes, un passatge que no té nom però que està davant mateix de la benzinera del carrer Balmes, que els veïns doncs, es queixen reiteradament que l'Ajuntament, cuya titularitat és aquest espai, doncs no neteja adequadament aquest espai tancat per un costat i obert per un altre, i demanaríem, si us plau, la intervenció municipal per tal de que la neteja fos possible.
Gracias. Señor Tapia.
Sí, buenas tardes de nuevo. Me gustaría preguntarle, señor alcalde, si se conoce ya el número de fallecidos por la COVID en Ripollet y, a su vez, si ha habido algún tipo de incidencia por el número de fallecidos en el cementerio municipal de nuestro municipio. Por otro lado, me gustaría preguntarle a la regidora de Deportes ¿por qué criterio se va a utilizar a la hora de dejar acceder a las personas a la piscina descubierta de nuestro municipio? Es decir, a la gente no empadronada en Ripollet. ¿Qué criterio se va a utilizar? ¿Se va a dejar acceder a la gente que no esté empadronada en Ripollet? Por otro lado, hacerle un ruego que ya se lo he hecho en muchas ocasiones, pero bueno, viendo que la gente también se lo ha pedido por otros medios, pues vuelvo a incidir en el solar de la antigua Industrias Plásticas Trilla. Es un solar que se encuentra en muy mal estado y que con estas elevadas temperaturas puede ser fatal para la salud de los vecinos de nuestro municipio. Por otro lado, hoy mucha gente de nuestro municipio se está quejando por un corte de agua. Me gustaría preguntarle sobre este corte, si conoce el motivo y si ya se ha solucionado. Y por otro lado, aprovechando la pregunta que ha hecho el compañero Eugeni, me gustaría saber si le ha trasladado la policía local, la Guardia Urbana, algún tipo de queja de los vecinos en relación a la sonoridad de los bares y restaurantes, mejor dicho, de las terrazas de los bares y restaurantes, a causa de esa sonoridad. Muchas gracias.
Gracias. PSC.
Hola, yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuántas plazas de casal de estiu hay en el polideportivo? La segunda es que sabemos que el día 29 abren la piscina descubierta, sabemos que es con aforo, reserva previa y que hay dos turnos, pero no sabemos en qué condiciones y qué protocolos van a seguir. Y la tercera es que hemos sabido que se está haciendo un estudio a través de una consultoría sobre las horas que se dedican las entidades en el pabellón y ver de qué manera se puede gestionar mejor. Mi pregunta es, ¿que para qué tenemos a los técnicos si no es para gestionar todo lo referente a horarios y localizaciones para que los equipos puedan disponer todos ellos de las horas de pabellón? Esto parece una broma con la que está cayendo. Gracias.
Hola, bona tarda. Només tinc una pregunta. És per veure si em sabeu dir el tema de la pàgina web, si esteu esperant o fer algun tipus d'estudi i també com esteu acostumats a fer amb tot el que poseu en marxa, perquè la pàgina web encara continua igual. A nivell d'usabilitat manca moltes coses i realment és complicada. Tota la informació no està pujada a la web. No sé si s'actualitza o amb quina prioritat actualitza la informació que apareix a la web, però té moltes mancances. No sé si penseu donar-li un impuls o si espereu fer qualsevol tipus d'estudi que us ajudi a fer-ho. Però entenem que ja porteu quasi 8, bueno, dos legislatures i el que s'havia promès de fer aquest canvi encara continua igual. O sigui, no sé si penseu fer-lo i per quan penseu fer-lo. Gràcies.
Hola, bona tarda. Jo faré també diverses preguntes. La primera, ens agradaria que ens poguéssiu donar una resposta de si teniu una data prevista per l'apertura del bar del centre cultural. Ja sabem que ara amb la situació que hi ha hagut, doncs que bueno, suposo que s'han d'arreglar la data, però ara que ja està la situació més organitzada, doncs saber, perquè sabem que ja està tot muntat i que ja per dintre, en principi, creiem que està tot per obrir-lo. Després, en relació a l'Escola Municipal de Música, que també vam preguntar al ple anterior, ens agradaria que es pogués donar una informació pública a aquest ple, si és possible, de com queda la situació finalment, si és possible que comenci al setembre el servei. I també ens agradaria saber, en referència a la subvenció que estava prevista donar a aquesta part de formació musical a l'escoleta, per on està destinada aquesta subvenció, ja que no s'ha pogut realitzar el servei aquest curs. També ens agradaria saber, referent a l'inici de curs a secundària de l'Escola Pinetons i de l'Escola Martinet, com es preveu aquest inici, perquè crec que no es podran posar els mòduls que estaven previstos per la falta d'espai a centres i bueno, com s'organitzarà l'inici de curs i com s'encabiran els alumnes. I per últim, si està previst de cara a una possible, esperem que no, però de cara a un possible confinament, si tornem a tenir un nivell alt de contagi del Covid i s'ha de tornar a fer que els alumnes estiguin fent classes a casa o feines, si està previst donar alguna partida per comprar ordinadors als alumnes que ho necessitin. I amb això ja està tot preguntat per la meva part. Bona tarda.
Sí.
Endavant, senyor Martos.
Hola, bona tarda. Bé, una pregunta i una petició lligada a la pregunta. Amb el tema de la residència que estava previst, vau encarregar un estudi, un estudi de gestió, si no recordo malament, es deia DocuConsult, una empresa, i ens agradaria saber com es troba, quin és l'estat en aquest moment d'avançament de l'estudi, quina previsió té de que s'acabi aquest estudi. La petició és que quan s'acabi l'estudi us voldríem demanar que ens ho feu arribar al grup socialista, suposo que els altres grups també, perquè tinguem coneixement de tot ell. Gràcies.
Ja està de nou. Jo volia fer un ball de preguntes. Vale? Ens han arribat queixes per part d'alguns veïns del carrer Nou que bueno, es puntualitza aquell carrer entre el carrer Escoles, em sembla, i Montcada, que n'hi havia uns que no sabien res d'aquesta acció per part del govern, que van fer una reunió amb ells en les quals no els van aclarir els dubtes que tenien, encara que sabem que demà tenen una altra reunió amb el veïnat. Llavors nosaltres volíem saber com es facilitarà l'aparcament que es perdrà de tots els vehicles, l'accés als pàrquings de la gent que té allà el veïnat, perquè clar, s'hauria de modificar tot l'accés al carrer Nou. I també demanaríem la viabilitat de la peatonització d'altres zones del casc antic que sabem que estem pendent de fer-les. I després, una pregunta que s'han arribat des del barri, des de l'associació veïns del barri Maragall, ens han demanat que l'equip de govern ens expliqui el per què al carrer Balmes, número 9, s'ha fet una rampa en una zona peatonal ocupant part de la vorera. S'està mirant dintre de la comunitat i té espai de sobre per haver-li fet la rampa dintre de la comunitat i no ocupar la vorera. Gràcies.
Senyor Tirado.
Sí, jo tinc dues preguntes. Una és referent al deute de la Generalitat per les escoles Bressol, que com tothom sap es va aprovar de forma definitiva una sentència per una demanda que va fer el PSC i voldria saber si el govern municipal ha fet ja la reclamació de les quantitats que ens deu la Generalitat, que crec que són quantitats importants a la Generalitat, perquè ens tornin els diners que legalment són nostres i que ens hauria de pagar la Generalitat. Si ens poden dir quina és la quantitat exacta i si s'ha fet ja la demanda de la Generalitat perquè ens torni aquests diners i si hi ha previsió de quan ens tornarà i quan els ingressarà. I després tinc una altra pregunta que és referent als patronats que es van eliminar. Doncs tot el model de participació que tenien els patronats estaven fets, entre altres coses, per gestionar de forma autònoma tres regidories, que ja van votar, que ens semblava que es reformulés la forma de gestió i que era, ens semblava més operatiu que no existissin els patronats. Nosaltres també ho portem al programa, però per altra banda, els patronats també tenien un altre vessant, que era la vessant de participació tant de grups polítics com de representants d'entitats, tant culturals com esportives, com els sindicats, en el cas del patronat d'ocupació. En aquest moment tenim constància de que no s'estan fent aquest model de participació, tant de partits polítics com d'entitats, no s'està portant a terme. Fa mesos que no hi ha reunions i voldríem saber què pensen fer amb aquest model de participació que ara mateix no s'està donant, i pensem que un govern com el seu, que fomenta la participació, no s'hauria de deixar anar d'aquesta manera tants mesos i haurien de provocar ja d'una manera reglada i organitzada que els models de participació també funcionessin i posar-los ja en marxa ja i no esperar més temps. Gràcies.
Gràcies. Doncs, regidors, regidores que vulguin contestar. Senyora Guijarro, Andrea, endavant.
Hola, bona tarda a tots i totes. Vale, primer començaré amb el tema dels criteris d'accés a la piscina municipal. És un tema que ja es va debatre a la taula de xoc perquè hi havia propostes, no?, que volien aquesta priorització d'entrada ripolletens i ripolletenques. Nosaltres a nivell d'Ajuntament vam fer aquesta consulta, la vam elevar als serveis jurídics i bueno, el CAP ens va respondre el que ja ens ve dient fa anys, no?, que tota aquesta norma o l'article 14, tot el que estigui en contra de l'article 14 de la Constitució espanyola, doncs es considera il·legal, anticonstitucional i, per tant, no és vàlid. I bueno, aquest article 14 no és el que diu el que tots som iguals davant la llei, independentment de la nostra procedència, estat social. I bueno, nosaltres vam elevar aquesta consulta als serveis jurídics i, per tant, no podem fer aquest cribatge ni aquesta priorització. Pel que fa a les mesures de la piscina municipal d'aquest estiu, la veritat és que el que està primant és uns criteris de prudència i, per tant, ara mateix, durant la primera setmana, que no obrirà el 29 de juny, sinó que serà l'1 de juliol, començarem amb un aforament de 400 persones al matí i 500 a la tarda. Això es fa per tema dels casals, que puguin conviure tant a les persones que vulguin anar a la piscina com als casals. I, de totes formes, això ha de ser revisable setmanalment perquè és una situació nova i no sabem com actuarà la gent davant d'això ni els moviments que tindrà dins d'aquest recinte. Per tant, de moment tampoc es podran fer servir les dutxes dels vestuaris, tot i que sí que es podran fer ús dels vestuaris per canviar-se, ja que comptem amb personal que està tot, bueno, que podria estar fent tot el tema de desinfecció. I bueno, el que comento són uns primers criteris molt prudents i veient com evolucioni al llarg d'aquestes setmanes, doncs es podran anar obrint aquestes normes o bé no. Tot depèn de la consciència i de l'actitud i de la responsabilitat que assumeixin els ciutadans. De totes formes, nosaltres també estem treballant en conscienciar dins de la instal·lació a través de la megafonia, doncs, llançar aquests missatges. I a nivell d'accés, de com fer aquest accés per evitar les aglomeracions, doncs, també estem treballant amb el cita prèvia, tot i que no està informat, també es podrà fer a nivell a través de mitjans telefònics. I no sé si em deixo alguna cosa més de les piscines. Pel que fa al tema dels casals, doncs dir que actualment tenim 37 persones, 37 usuàries, nens, nenes, apuntades. Sí que sembla una data una mica sorprenent, però la veritat és que és la mateixa que la resta de casals que tenim, no?, que oferirien 80 places i gairebé ningú ha arribat a la meitat, perquè entenem que moltes famílies feien ús d'aquests casals per temes de conciliació laboral i bueno, aquests problemes els van haver de resoldre les famílies el 14 de març. Per tant, diguéssim que ara mateix ja estan habituats a conviure i el que nosaltres hem volgut fer amb aquest model de casals d'aquest any és fer tot aquest treball més de reparació que de conciliació. I per tant sí que ens hem sorprès d'aquestes dates, però entenem que també la situació és molt complexa, que hi haurà famílies amb més problemes econòmics que potser no poden assumir, persones que ja tenen solucionat el tema de la conciliació i per tant són les dates que tenim. I pel que fa al tema de l'estudi sobre instal·lacions, això és una demanda que ja porten fent les entitats des de fa més de 15 anys. Tot just els primers dies que entrava el mandat ja es van reunir amb les entitats per demanar-me que necessitaven uns criteris que justifiquessin aquesta ocupació, aquesta distribució, perquè a un club li toca la pista de parquet i perquè a l'altre li toca anar a una escola. Fins ara no existien aquests criteris i és el que van començar a treballar des del primer moment. Veient que normalment les entitats doncs, presenten no, una mica de desafecció en aquest sentit, en aquest tema d'horaris, doncs van comptar amb aquesta empresa, amb aquesta consultoria que ja treballa amb Diputació i amb la resta d'ajuntaments i que és un treball que es fa també participatiu per tenir en compte doncs, totes les necessitats de les diferents entitats i per tant és una demanda que feien les entitats. No és una cosa d'ara mateix, sinó que això ja va estar contractat abans d'entrar en un estat d'alarma, no és una cosa nova d'ara, ja estava tot treballat. És més, volíem ja que aquesta temporada 2021 poguessin gaudir les entitats d'uns criteris doncs, més justos i equitatius per poder accedir, però malgrat el que hem patit, doncs, aquesta contractació es va veure, bueno, el procediment ja es va veure una mica aturat, el tema de les reunions amb la consultora. I per això no ho podem tenir lligat per aquesta nova temporada i estarà per la següent, tot i que el treball el podrem tenir a finals d'octubre, principis de novembre. I aquest treball no només ens ha de servir per veure els criteris per distribuir, que totes no, parteixin de la mateixa equitat, sinó també per veure quines són aquestes necessitats i demandes. Ja sabem tots si som conscients que no tenim prou instal·lacions ni equipaments, però ens ha d'ajudar a dir si el que necessitem són 3, 4 o 5 pavellons i si han de ser per hockey, si han de ser polivalents o les característiques que han de tenir. I per això es demana aquest estudi, no en plena crisi de coronavirus, sinó abans d'entrar en aquesta pandèmia. I diria que ja està.
Gràcies. Més regidor, senyor Fran Sánchez.
Hola, bona tarda a tothom. Jo vull respondre a l'Eva pel tema de la rampa que comenta del carrer Balmes. Aquesta és una rampa pel que em consta de que la comunitat de veïns va demanar de poder instal·lar una vegada van veure que tenen una vorera més ampla perquè per el que posava la petició i demés, hi havia veïns doncs, que literalment portaven meses a sortir de casa perquè aquell portador doncs, tenia uns graus molt grans i no hi havia opció per persones amb dificultat funcional o mobilitat reduïda per poder sortir i entrar al portal de casa. Llavors, la rampa sí que és cert que almenys una miqueta de vorera, però perquè per normativa ha sigut l'única manera de poder fer-la així. Jo ho sé perquè ho vam rebre per mobilitat, però al final va ser doncs, una miqueta l'àrea d'urbanisme qui va tenir que estudiar el cas. Llavors, el tema és, per lo que jo sé, en aquest cas, és que és l'única manera que tenia doncs, per complir normativa. A vegades, i això ho he après en la taula de diversitat funcional, tenim un criteri erroni de les rampes, no? Que pensem que potser una rampa una mica inclinada, doncs facilita a les persones amb mobilitat reduïda, diversitat funcional a poder treure una barrera arquitectònica i a vegades el que fan és precisament tot el contrari, no? Llavors, bueno, aquesta rampa sí que serà això, torno a repetir, que menja una mica de vorera, però era l'única manera doncs, perquè pugui tenir la normativa bien i que les persones puguin accedir sense dificultats. Gràcies.
Gràcies, més regidors. Senyora Castillejo.
Sí, bona tarda a tots i a totes. Contestaré algunes de les preguntes que tenen a veure amb les meves regidories. Eugeni, pel que fa a la retirada dels voluminosos. La veritat és que jo crec que és interessant que aquest tema surti al ple perquè així també tenim una oportunitat d'explicar-lo i de fer pedagogia al respecte. No? Pel que fa als voluminosos, és un servei que tenim contractat 2 dies a la setmana Val? Haurien de passar el camió de voluminosos només dues vegades a la setmana, però el volum que tenim cada vegada al carrer ens fa que aquest servei hagi de sortir cada dia de la setmana, no? Surt 5 dies a la setmana, ja és entre setmana. Llavors, aquest servei el que fa, surt a primera hora abans de la recollida per poder després permetre la recollida pròpiament dita. Passem, recollim repassem al voltant de les bateries, traiem tot el voluminosos que recolzen els contenidors, tot el que es desborda, i així facilita que després puguem passar. Jo crec que és interessant recordar als veïns que tenen el servei de la deixalleria, on poden anar a deixar molts d'aquests catxarros que ens deixen aquí fora, molts d'aquests voluminosos, i que també el que ha de fer per planificar bé el servei, que és com hauria d'anar, trucar sempre o enviar un avís, no?, a Ripollet.net, ripollet.net@ripollet.cat, perquè aquí és on ho fem en cites i llavors podem organitzar molt millor el servei de recollida. Els voluminosos no es poden llançar al carrer cada dia que un vulgui, en lloc que vulgui, sinó que s'ha de fer doncs, donant avís previ. Si això passés, el servei es podria recollir de manera molt més endreçada. Què passa? Que com que tenim que sortir cada dia i s'ha de fer de manera prèvia a la recollida, i la recollida no es pot fer en un horari en el que tothom ja estigui en marxa perquè els cotxes, llavors impediríem la circulació amb els camions d'escombraries perquè ens hem d'aturar davant de cada bateria de contenidors, el que hem de fer és començar cada vegada més d'hora per poder fer tot això. A més, ara, amb la Covid, que tampoc no poden entrar tots els operaris a la mateixa hora, sinó que està esglaonada l'entrada, doncs també encara comencem més d'hora. Llavors, en aquests moments, és cert que a les 5 del matí hem de començar a recollir voluminosos per poder donar bas a recollir tots abans de començar el servei, que comença a les 5:45. Una a les 5:45 i l'altra a les 6, això que dèiem, per no començar tots a l'hora. Llavors, jo crec que és important recordar aquí, no?, com hem de ser responsables dels nostres residus per poder tenir un... No? Perquè viurem tots millor. Si al final que nosaltres tinguem aquest comportament fa que reverteix amb això. Els operaris intenten ser molt curosos amb el soroll. Saben que són hores que la majoria de la gent encara estem dormint i són conscients que intenten ser anar amb molta cura, però és veritat que és molt difícil perquè a vegades són molts trastos els que deixen. No? Jo crec que aquí llavors és interessant que entre tots siguem capaços de tenir un comportament i per això, bueno, doncs... Està bé que puguem parlar d'aquests temes, no? I si tots comencem a ser més responsables dels residus que produïm, serà millor per la ciutat. Pel que fa, perquè més demanaven d'un tal d'aigua que hem tingut avui, és cert, avui hi ha hagut una avaria i s'ha hagut de tallar el servei perquè una avaria important. L'avaria ha estat al carrer Federico García Lorca amb la Rambla Sant Andreu i aquest tall doncs, ha afectat a tots els voltants, no tota aquesta... zona del cementiri, al carrer Padó, carrer Rafael Alberti, Salvador Espriu, Federico García Lorca, Palau Cid, Cervantes, Sant Andreu, Fontanella, Pau Casals, tota aquesta zona. I era una avaria que ha estat molt profunda, llavors la dificultat d'aquesta reparació doncs, ha fet que la previsió de reobertura del servei fos per aquesta tarda a les 6 de la tarda i la veritat és que no tinc notícies de si s'ha pogut restablir el servei a aquesta hora tal com estava previst o no. Demanàvem també per la pàgina web. Teníem una previsió feta que la Covid ens ha impedit a complir. La nostra previsió volien celebrar Sant Joan amb una pàgina web nova, amb la seu nova de l'Ajuntament. No ha estat possible. Nosaltres, si som capaços de recuperar el temps que he perdut, com que encara també tenim l'agost pel mig, estaríem molt contents si som capaços d'obrir aquesta nova pàgina abans que finalitzi l'any. Esperem tant de bo que amb el raïm tinguem també nova web i si no, a principis de l'any. I sembla que... Sí, per part meva és tot. La resta de preguntes les contestaré per escrit.
Senyor Oriol Mor.
Bona tarda a totes i a tots. Davant la previsió, pues això, no? Que tenim diferents contractes que han quedat parat, no contractes sinó licitacions que estaven previstes i van quedar aturades, ara està reprenent amb un ordre de prioritat i esperem que el més aviat possible puguem reprendre el del Centre Cultural. En el moment en què jo sàpiga una dada, data, doncs us la fem saber, però de moment, ara mateix, sé que n'hi ha tres plecs per sobre d'aquesta previsió del Bar del Centre Cultural. Val? Pel que fa al tema de l'Escola Municipal de Música, jo l'únic que puc dir i és el que sé, i en aquest sentit doncs, és el que us trasllado, és que el dimarts que ve, Junta de Govern, doncs, al final doncs, passa l'informe on resol tot el que el Tribunal de Contractació Pública de Catalunya doncs, ha recomanat a l'Ajuntament per continuar amb aquest procediment, i serà així, serà aquest dimarts que la Junta de Govern farem coneixedors doncs, de com continuem amb aquesta licitació, que està sent, si més no, complexa i complicada. Amb la intenció doncs, de que al setembre doncs, tinguem l'Escola Municipal de Música, tot i que no ho podem afirmar ni ens podem comprometre en aquests moments perquè no està dins de les nostres mans que així sigui al setembre, sí o no. Nosaltres posarem la voluntat perquè al setembre doncs, hi hagi l'Escola Municipal de Música. Pel que parla de la subvenció, part de formació, tu has parlat de l'escoleta, entenc que parla de les subvencions a totes les entitats culturals que continuen amb la formació musical, doncs tampoc m'ha quedat clar si és, en aquest temps de confinament que ha quedat sense fer activitat aquestes entitats, si se'ls hi donarà els diners. Jo entenc que han perdut l'activitat i no, si no han fet l'activitat no poden rebre diners públics ni aquesta subvenció, perquè aquesta subvenció era clar que era per la formació doncs, musical. I no sé si parlava d'aquest mes o sí que si continuarà o no aquesta subvenció de cara al setembre o no. Llavors, només això, les bases de subvenció són prou clares i en aquest sentit ja diu que en el moment en què hi hagi una escola de música aquestes bases de subvenció doncs, que es poden otorgar, no? I en aquest sentit, doncs, explicar també, perquè és que ha quedat una mica així, no voldria que donar la sensació de que aquests diners els vam recopilar i vam dir, vinga, per la gent, com no hi ha escola de música, anem a donar a les entitats que fan música. No és així, és a dir, nosaltres teníem una provisió per l'escola de música que no s'ha complert i és per això que volíem que revertís doncs, en aquestes entitats doncs, que continuen assumint formació musical a Ripollet. I en aquest sentit, doncs, els diners previstos quan l'escola comenci, doncs necessitarem que sigui el del contracte d'aquesta licitació. Val? Pel que fa a les preguntes de l'Escola Pinatons i Martinet, es parlava de que no es podran posar els mòduls. Sí, sí que es poden posar i es posaran. El problema és que la pandèmia doncs, també ha afectat a aquestes empreses, les que feien mòduls, no només a nivell econòmic, sinó també doncs, hi ha algunes doncs, que han entrat en quiebra en aquests moments i d'altres doncs, que no han pogut seguir amb la seva producció. I això ha provocat doncs, que qui tenia previst doncs, proveir de mòduls, que era en aquest cas el compromís era de la Generalitat, perquè recordem que l'any passat va ser l'Ajuntament de Ripollet qui va encarregar-se'n dels mòduls que va instal·lar a Casa Natura i perquè l'Ajuntament no vol traslladar aquests mòduls de Casa Natura, perquè entenem que també són necessaris ara mateix a Casa Natura i més amb la previsió que ve doncs, aquest setembre. En aquest sentit, doncs, és qüestió de la Generalitat que els posi o no en el seu temps o no. A nosaltres se'ns ha dit que poden trigar un mes en arribar i que possiblement l'inici de curs, i en això estem treballant i en això doncs, de veure com podem resoldre amb les escoles aquesta arribada al setembre sense aquests mòduls. És complicat, no és la primera vegada que ho fem. Penseu que l'any passat doncs, vam tenir un inici de curs similars. Crec que les escoles estan disposades a fer aquest sacrifici perquè en realitat el que estem fent doncs, és dotar-nos del projecte doncs, i de les infraestructures necessàries pel projecte i en aquest sentit doncs, treballarem perquè l'entrada al setembre doncs, sigui el més còmode i fàcil possible, doncs, sobretot pels infants. I després, doncs, per l'última pregunta que se'ns feia de si podrem dotar de dispositius doncs, a l'alumnat, aquest eix de treball també s'ha treballat a la taula de xoc. La taula de xoc, doncs, en aquest sentit, apostem per dotar de wifi públic doncs, als estudiantats de Ripollet, perquè entenem que nosaltres dotem de wifi i el departament ha de dotar de dispositius, perquè qui té les competències en educació i qui ha de tirar endavant els 1x1 a tots els instituts i escoles de Ripollet, i no de Ripollet, sinó d'arreu del territori, doncs ha de ser la competència i qui té realment doncs, les eines per poder-ho fer.
Gràcies, senyor Mor. Senyora Reyes Muñoz.
Hola, jo volia contestar al senyor Martos, que ara no el veig. Sí, però ja està. Que l'informe que va fer, com vostè deia, no, de Dot Consulting, aquest informe de viabilitat econòmica, es va acabar el febrer-març i es va presentar en un pensant gran, va ser públic. Ho vaig mirar perquè no sabia la data, ara acabo de mirar, i veia que era el 12 de març. Però si vol que tothom tingui el document gran, doncs que cap problema el podríem enviar. Passa que és força gran i si després necessiteu algun tipus de documentació, doncs, o de dubte o pregunta, no dubteu en tocar-me, en posar-se en contacte amb mi. També dic que ara estem treballant com en tres diferents en paral·lel. No? Una és una possible quedada amb el Departament d'Afers, vale? Per veure com està la situació, bàsicament. Una altra és que, com ja vaig informar al ple, el que passa que amb el tema Covid ha estat una mica difícil la cosa, era la creació del servei, vale? Que intentaríem passar-la pel ple quan abans millor. I després una altra que és plantegem també una ajuda externa per poder continuar, no? Amb un contracte que ens pugui això, doncs, ajudar a continuar, però tenint en compte el que acabem de passar amb la Covid, vale? Que tingui en compte el context que les residències han patit moltíssim i ostres, no volíem perdre l'oportunitat de posar aquesta informació per encara tenir una residència doncs, encara millor i que reculli pandèmies i sense pandèmies, vaja. I ja està. Gràcies.
Gràcies, senyor Sergio Linares.
Sí, hola, bona tarda a totes. Per donar resposta al senyor Luis Tirado sobre la consulta sobre els òrgans de participació dels desapareguts patronats, indicar que des del... Per posar una mica en antecedents, ja el mandat passat es va demanar a la Diputació un ajut per establir, per poder redactar un reglament de participació. Això és ja un treball que va portar l'anterior regidor de participació, el senyor David Fontanals, també per una petició que venia del grup d'Esquerra Republicana de Ripollet. I aquest treball es va quedar aturat amb el peron electoral i es va reprendre el mes de juliol. Entre juliol i desembre vam estar treballant amb tècniques de participació de la Diputació de Barcelona. Llavors, en aquell moment, aquest reglament de participació era un treball per ordenar el que teníem, ordenar els òrgans de participació existents. Què fèiem amb la desaparició dels patronats i els òrgans de participació? I en aquell moment el que se'ns va encadar des de les tècniques de participació de la Diputació de Barcelona era que, de moment, aquesta participació la podíem continuar de forma informal, que de fet s'ha fet així, s'ha continuat reunint el que era, per exemple, en el cas de l'antic Consell del Patronat de Cultura, es continuava reunint, però no de forma formal, sinó de forma informal, i es mantenia informat i els diferents regidors han tingut contacte i intercanviat informació amb els diferents agents socials, econòmics, culturals, etc., fins que tinguéssim el nou reglament de participació. Sobre el reglament de participació, un cop finalitzat el treball amb les tècniques de la Diputació, la idea era adjudicar a una empresa el procés participatiu i la posterior redacció d'aquest reglament. està tot preparat per fer-lo el mes de març i va quedar aturat amb la declaració de l'estat d'alarma que impedia fer les adjudicacions. Un cop es va aixecar aquest impediment, fa unes setmanes, es va finalitzar aquesta adjudicació, ja es va tornar a contactar amb l'empresa, es van reprendre els treballs i la idea és reprendre la tasca el mes de setembre, per ja, en un període que l'empresa calcula d'uns 3 mesos, fer aquests processos participatius. Estem veient, doncs, amb la situació actual, quina part s'hauria de fer a distància, quina part es pot fer presencial i ja després fer la proposta del reglament de participació per ja portar-lo a ple.
Gràcies. Algun regidor o regidora vulgui contestar alguna cosa més? No? Val, doncs per part meva, algunes qüestions. Pel que fa al soroll de terrasses dels bars i també que s'havia comentat la qüestió de si s'havien rebut queixes per policia local, la veritat és que no es reben en excés, es reben puntualment d'alguna localització concreta en algun horari concret, però no s'estan detectant, almenys pel que fa a queixes de trucades cap a policia local, ni la policia local mateix fent les patrulles quotidianes, no s'està detectant una problemàtica generalitzada per aquest tema. No obstant, és una qüestió de seguir a sobre d'aquest tema i de fer seguiment sobre si, com us deia, si en algun moment, en algun indret, es detecten queixes en repetides ocasions per tal de poder solucionar els problemes que sorgeixin. I també el que s'està veient és que hi ha, en termes generals, doncs, també un escrupolós respecte pel que fa als horaris d'aquestes terrasses. En qualsevol cas, també els grups que ho heu comentat, doncs qualsevol comentari o qüestió específica sobre si detecteu aquesta problemàtica en algun indret en concret, no dubteu de nou en fer-nos-ho arribar per tal d'estudiar-ho. Pel que fa al passatge del carrer Calvari i carrer Balmes, això s'ha venit a Gavarra, també com segurament sabrà, hi havia una mica de dubte sobre la titularitat o no d'aquest passatge i fruit d'aquests dubtes, doncs segurament venen aquestes queixes i situacions que comparteixo i que, evidentment, en soc totalment coneixedor des de fa molt de temps, perquè els mateixos veïns ens ho traslladen. Recentment van posar en marxa de nou les diferents averiguacions per tal d'aclarir de qui és i de qui no és la propietat d'aquest passatge. S'està acabant d'aclarir i esperem també que properament poder acabar de tenir els protocols específics per tal de solventar de forma definitiva aquesta qüestió de brutícia que des de fa massa temps, és cert, que venen patint els veïns i amb els quals també estem en una comunicació contínua, també si es detecta alguna qüestió concreta i greu en algun moment determinat. Pel que fa també el senyor Tàpia, que ha comentat sobre el número de morts, nosaltres com a Ajuntament no tenim un recompte propi al respecte. Nosaltres únicament tenim les dades que facilita la Generalitat i que són públiques en els diversos portals que hi ha. És l'única cosa que li podem dir. Nosaltres no disposem d'aquestes dades, no ens les faciliten directament als ajuntaments. Són aquestes dades que es publiquen en el portal corresponent de la Generalitat. I pel que fa a aquesta problemàtica al cementiri, jo particularment com a alcalde la desconec. En tot cas, parlarem amb els serveis municipals que s'encarreguen de la gestió d'aquest cementiri a veure si han detectat alguna problemàtica o situació com la que vostè comenta. També el solar de la Trilla. Bueno, per una banda em sap greu perquè és un dels punts que havíem comentat anteriorment, no? És a dir, i que de fet jo li torno a repetir el que d'altres ocasions hem fet. Això hem fet requeriments en repetides ocasions als propietaris d'aquest solar. Però també és cert que la forma que t'assegura poder solucionar aquest problema d'arrel i de forma definitiva és havent donat suport a la proposta de modificació urbanística que portaven, cosa que vostès no han fet. Per tant, ens sobta una mica que insisteixin amb aquesta qüestió i, per altra banda, quan posem sobre la taula una eina per resoldre de forma definitiva i en uns mesos aquesta situació, no hi donin suport, però és que ni tan sols facin propostes de millora d'aquesta modificació urbanística, que entenem que amb aquesta aprovació, que posteriorment, no ho hem comentat abans, però que posteriorment acaba d'aprovar definitivament a nivell de la Generalitat, la Comissió d'Urbanisme corresponent, doncs esperem que sí que vegi la solució en qüestió de mesos o un any com a màxim. Més qüestions que han quedat i que voldria fer algun esment. Pel que fa al deute de la Generalitat, pel que fa a Escoles Bressol, que ha comentat el senyor Tirado, que el ple passat també es va comentar per part de Ciutadans, com bé sabeu, l'Ajuntament de Ripollet també ens personàvem en tota aquesta causa judicial. Per tant, s'està fent tot el seguiment i tots els tràmits que com a Ajuntament ens corresponen. No obstant, també, donat aquest interès i que reiteradament també apareix en el ple, també, si voleu, acabem de treballar alguna resposta o document també més complet amb els serveis interns de l'Ajuntament i, per tant, nosaltres us traslladem a la secció o la situació concreta en la qual des de Ripollet estem i quin és el deute encara que la Generalitat té cap a nosaltres pel que fa a aquesta qüestió. Jo un comentari ja ho ha contestat de forma magnífica la regidora Andrea Guijarro, però pel que fa a aquest estudi dels horaris d'esports, no, és que tampoc... A mi em sap una mica greu, no sé si el menyspreu amb el qual una mica s'ha comentat aquesta qüestió, perquè com bé s'ha dit, per una banda ha estat reclamat de forma insistent per algunes de les entitats i clubs esportius, no? És a dir, des del mateix l'antic PAM i actualment el Departament d'Esports, evidentment que es fa una proposta amb els criteris més equitatius i justos possibles. A ningú se'ns escapa que igualment aquest criteri doncs, sempre a no tothom el satisfà i genera doncs, punts de vista contradictoris segons entre les entitats, no? I que, bueno, hi ha aquests dubtes de si es pot fer millor. I jo crec que és una magnífica ocasió també per poder encarregar aquest estudi i que una gent de forma externa pugui valorar, pugui tenir tota la panoràmica per tal d'orientar-nos si efectivament els criteris que des de l'Ajuntament històricament i recentment s'estan tenint van en la bona direcció o si cal apreciar alguna qüestió que no s'hagi vist pels tècnics, pel personal d'esports, tot i la bona feina que realitzen. I que, per tant, el que farà és enriquir aquest criteri tècnic i municipal i que revertir en tota la ciutat i les entitats esportives. I, per altra banda, doncs, sense oblidar aquest altre vessant, que em sembla també és molt interessant, no? I que, de fet, també ha sortit en les diferents subcomissions de treball, de la taula de xoc, etc., que és aquesta necessitat d'equipament, en especial perquè fa equipaments esportius i equipaments culturals. Doncs bé, aquesta feina també ens donarà una imatge i ens dibuixarà diferents escenaris cap als quals ens hem d'encaminar, no? Pel que fa a la possibilitat d'ampliació, instal·lació, construcció de nous espais esportius. Necessitem que algú, amb tranquil·litat, que s'hi pugui dedicar completament, ho pugui treballar per tenir aquest dibuix i poder construir i fer aquesta planificació de nous equipaments esportius a curt, mig i llarg termini. Per tant, jo particularment doncs, estic content que aquest estudi pugui tirar endavant perquè ens ha d'il·luminar molt en la política esportiva a nivell municipal. Per últim, la qüestió del carrer Nou. Bé, jo, per altra banda, entenc les preguntes, no?, que s'han formulat per part del PSC, però també m'agradaria doncs, saber el seu punt de vista al respecte. No, ara no és el moment, però sí que he trobat a faltar doncs, saber quin és el punt de vista per part del PSC, si estan a favor de generar més espais pels vianants o no, si estan a favor de recuperar espais per a les persones o no. Entenc els dubtes que es plantegen perquè, efectivament, són els dubtes que alguns veïns del carrer Nou van plantejar i que, de fet, també entomant aquests dubtes i i tot el que es va recollir, doncs precisament per això demà mateix divendres doncs hi ha una nova reunió amb els veïns per fer retorn de les diferents reflexions que des de l'Ajuntament hem fet. No vull avançar tampoc gaire perquè crec que és demà el moment ideal amb el qual acabar-ho d'intercanviar i de parlar amb els veïns. Però al final aquí una cosa també ha de quedar clara. Al final volem fer polítiques públiques de recuperació de l'espai públic per les persones, amb tot el que suposa, i també tenint en compte que la situació Covid està refermant aquestes polítiques, hem de fer polítiques que segueixin afavorint els cotxes, el vehicle privat. I a vegades no sempre es poden fer les dues qüestions i arriba un moment en el qual has d'escollir. I nosaltres el que voldríem prioritzar és precisament doncs, fer polítiques en favor de les persones, en favor del transport públic, per tal que la gent pugui gaudir més dels seus carrers i de les seves places. Però també és ser una altra qüestió. No perdem de vista, evidentment, que amb aquesta penalització doncs, que es perden aquests espais d'aparcament, però per l'altra banda es guanyen moltes altres coses. I en tot cas, les peatonalitzacions no poden esperar a resoldre completament el problema de l'aparcament, de poder aparcar a prop de casa, no, perquè si no, mai no faríem aquest tipus de passos. O sigui, jo crec, i més en situació en indrets com el centre, com el casc antic de Ripollet. Això no treu que igualment siguem i som molt, molt empàtics i comprensius amb aquesta preocupació i neguits d'alguns veïns, no?, que parlen de la pèrdua d'aparcaments, però que igualment, des d'aquest govern municipal, també s'han fet accions al respecte i no cal anar gaire lluny. Avui hem aprovat aquesta modificació urbanística que crea uses d'aparcaments. Fa 3 anys es va obrir el solar de Sant Joan i que és un solar que té més places de les que en principi es perden a carrer Nou, carrer Plaça 11 de Setembre. S'està treballant també per poder ampliar i millorar l'oferta d'aparcament del Parc del Molí. S'ha recuperat, s'ha rescatat el pàrquing del riu Ripoll. En el projecte que també aviat començarà a executar entre aquest mes de juliol de reasfaltats, es contempla la creació d'algunes places d'aparcaments al barri de Sant Andreu. És a dir, que evidentment que som empàtics amb aquesta qüestió, però també creiem que al final l'espai públic i sobretot aquests carrers han de prioritzar a les persones i pel que fa també a l'entrada dels vehicles que ja tenen igual, doncs també ja es va explicar la forma de la qual seria, li hem donat més voltes i creiem que no hi ha d'haver excessius problemes perquè això sigui així. Evidentment que tots aquests canvis que suposen un canvi a les nostres rutines diàries doncs, que suposaran algun esforç, per suposat, però el que estem convençuts és que això ha de revertir en una millora pels veïnats, per tota la ciutat, pel comerç i que tot això que se'n farà seguiment doncs es podrà anar millorant a totes aquestes actuacions en un percentatge molt alt del més del 90% funcionen i s'acaben implantant. I de fet, haurien de ser la llavor que anés fent que ampliéssim tots aquests espais peatonals i per a les persones arreu de Ripollet, en especial al centre, a les Rambles, mentre es creen doncs, aquestes bosses i espais d'aparcaments en indrets en concrets, als afores, en alguns solars, en alguns pàrquings en concrets. Però en tot cas, potser ha avançat massa fins i tot, però demà amb els veïns del carrer Nou tindrem ocasió de seguir-ne parlant i no ens queda cap dubte que aquesta peatonalització del carrer Nou serà exitosa. Molt bé, doncs per part meva diria que no hi ha res més. Les qüestions que no han estat contestades doncs es faran arribar per escrit o bé en el PP. Molt bé, doncs agrair-vos la vostra presència. Donem per a finalitzat aquest ple ordinari del mes de juny. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.
Gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.
Bona tarda.
Vinga, bona tarda.